Ho tenim al cap, una producció de la taula de persones amb malalties neurodegeneratives i càncer.
Deu minuts i arribarem al punt de les 12 del migdia. Tanquem segona hora del Sant Cugat a Fons i ho fem, com cada 15 dies, amb Ho tenim al cap. Avui ens visita l'advocat Jorge Raventós, que col·labora amb AFA, l'Associació Familiars d'Alzheimer. Molt bon dia, Jorge.
Molt bon dia.
Avui ens visites per parlar sobre assessorament legal en temes d'incapacitació.
Sí, avui es tractaria de buscar fórmules perquè les persones, pensant el dia demà, o les persones que, doncs, bueno, quan es facin grans, tinguin fórmules perquè des del punt de vista legal ells es puguin protegir i puguin preveure, doncs, qui és la persona que vol que els representin per les decisions del dia a dia quan es facin grans.
Quines són aquestes fórmules, aquests mecanismes legals per a la protecció de persones, com dèiem ara, amb malalties com puguin ser l'Alzheimer?
Mira, a veure, en primer lloc tindríem tres àmbits, que és del punt de vista notarial, que és anar a un notari. Un és l'autotutela, que és decidir per un mateix qui vol que sigui el tutor el dia de demà una persona. Pues jo vull que sigui tutor fulanito, menganito, pots establir un ordre de prelació, inclús pots establir qui no vols que sigui, no? I aquesta decisió, si ho va a un notari, s'inscriu en un registre que té la Generalitat. La segona opció és un poder preventiu. Tothom coneix el que és el poder general, però aquest és un poder especial perquè es fa preveient que el dia de demà, si tens una malaltia que no et permet prendre decisions per tu mateix, vols que aquest poder continuï vigent. Perquè el poder preventiu queda sense efecte en el moment que una persona té un Alzheimer o té una demència o té algun tipus de malaltia que no es pot valdre per si mateix.
Per tant, estàs reclamant que aquest poder es mantingui vigent d'aquesta manera?
Sí, 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 es demana que estigui vigent, i que d'alguna manera és una forma d'evitar que el dia de demà, si aquesta persona té, pues, una malaltia, un Alzheimer, pues, tinguis que estar un procediment d'incapacitació, que és més costós, que és més emocionalment més dur, que és un procediment llarg, i d'aquesta manera, pues, bueno, t'estalvies, pues, temps i diners, no?
I això qui ho demana, Jorge? La mateixa persona?
Sí, la mateixa persona, la persona que estigui interessada, que puc prevenir, pues, que té una malaltia, o potser li detecten el Alzheimer en una fase molt, molt incipient, i que, per tant, encara té les seves facultats pues, plenes per poder decidir sobre si mateix, pot anar a un notari i dir, miri, pues, jo el dia de demà vull que sigui fulanito o menganito el que em representi i actuï en defensa dels meus interessos.
Per tant, via notarial tindríem aquesta autotutela, aquest poder preventiu, i el que segurament més gent coneix, que és el document de voluntats anticipades.
Sí, aquest és un document al qual una persona torna a anar a un notari i el que fa és designar qui és la persona que vol que el dia de demà prengui decisions mèdiques sobre ell, no? Sobre temes, pues, si tens una malaltia, sobre si te tenen que operar o no, sobre el tema, pues, lo típic que estàs connectant a una màquina, si vols que t'allarguin o no, sobre el tema de la donació d'òrgans, etc. No? Entonces, aquesta persona és la que, justament en l'àmbit mèdic, pren decisions en representació d'aquella persona. No?
Per tant, la diferència que veuríem entre l'autotutela i el document de voluntats anticipades és que en aquest document de voluntats anticipades va dirigit a l'àmbit mèdic.
Exacte.
I en l'altre estaríem parlant d'un tutor en àmbit familiar, en àmbit social.
Seria en l'àmbit familiar, seria en bueno, seria tots els efectes, seria en l'àmbit econòmic també, per gestionar el patrimoni, per tots els nivells.
En el cas d'un document de voluntats anticipades, Jorge, nosaltres donem, com dèiem, el poder a un metge responsable de nosaltres. Li diem
no, un metge no, pot ser perfectament un familiar.
Ah, pot ser també un familiar.
Sí, sí, qualsevol persona de la teva confiança, des d'una persona de la teva confiança, li diguis, mira, jo dono a tu, prèviament es parla amb aquesta persona per si vol, òbviament, prendre aquestes decisions, i jo dic, mira, jo et vull que tu el dia de demà, si em tenen que intervenir, si tinc que prendre una operació, tinc que fer qualsevol cosa, tinc algun problema, tu siguis el que, parlar amb els metges, decidir, pues, amb la informació que et donin els metges sobre la meva situació personal, pues, què tinc que fer.
Per tant, aquí és una mica on volia anar. Si tu creus que aquest dia demà et pots trobar incapacitat i que no pots prendre les decisions per tu mateix, el que busques és això, un interlocutor entre la teva persona, entre les teves voluntats i un servei mèdic.
Exacte. Una persona, d'alguna manera, manifesti quina és la teva voluntat.
Tres opcions de via notarial, senyor Raventós, que són aquestes tres, i en tindríem una altra, que aquesta aniria per via judicial.
Exacte. Aquesta és una persona, pues, que no ha fet el poder preventiu, podríem dir, una persona ja gran, que si li diagnostica un Alzheimer, doncs en aquests casos aquestes persones pues, potser estaria instant un procediment d'incapacitació. Se li coneix com un procediment d'incapacitació, però no es busca incapacitar ningú. El que es busca és protegir-lo. És a dir, nomenar-li un tutor, nomenar-li una tercera persona perquè actuï en defensa dels seus interessos. Vale?
Què es necessitaria dins d'aquest procediment judicial?
Bueno, aquest procediment judicial se necessita advocat i procurador, és un procediment judicial, has d'agafar advocat i procurador.
Això ho pot sol·licitar qualsevol?
No, han de ser els parents més propers, és a dir, els ascendents, descendents, cònjuges i els fills i els germans. La resta de parents...
El primer grau, per tant, de parentesc.
Exacte. La resta de parents hauria de ser mitjançant una denúncia al Ministeri Fiscal, així com professionals. Una denúncia dient, mira, hi ha aquesta persona que té aquesta malaltia, que no es val per si mateix, i d'alguna manera està en una situació de desempar. Senyor Ministeri Fiscal, insta un procediment per buscar algú que protegeixi aquesta persona.
Entenc, per tant, que amb aquest procediment judicial, com dèiem, el que es vol no és tan incapacitar, sinó protegir la persona. El que s'hauran de fer, però, és unes proves que confirmin, no?, que aquella persona pot patir una situació d'incapacitat.
Exacte. Les proves que es fan normalment són tres. El metge forense escrit al jutjat fa una exposició d'aquella persona per veure que veritablement té la malaltia que en la demanda ja es diu que té. El jutge també explorarà aquella persona per veure quines coses pot fer per si mateix i quines no, per determinar el grau d'incapacitat. I la tercera, l'audiència dels parents més propers, no? Que això consisteix en, doncs, en trucar als germans, als fills o als pares...
Seria com una entrevista?
Bueno, més o menys, sí, perquè les preguntes que es fan molt rutinàries sempre són les mateixes: quina malaltia té, quines actes pot fer per si mateix, és una persona dependent, quin considera que és la millor persona per exercir la tutela, ¿vale? Entonces, el jutge el que també comprova en aquest procediment és si aquesta persona ha fet la designació d'autotutela. Si aquesta persona en su moment va a un notari i llavors fa un ofici al registre de voluntats anticipades per veure si aquesta persona va designar un tutor. Si no, farà a proposta de la família lo que consideri més oportú.
És un procediment d'orillo, podríem dir, perquè hi pot haver gent que a vegades intenti, doncs, enganyar, passar-se de llest?
No. Tu pots intentar amb documentació que acompanyes a l'escrit de demanda, però després amb l'exploració del metge forense i amb l'exploració judicial es veu claríssimament si aquesta persona té una situació d'especial protecció o no. Podríem dir que el 90-95% dels procediments d'incapacitacions són de persones que veritablement ho necessiten.
I un cop fetes aquestes tres proves, senyor Raventós, tindríem la sentència,
sí,
on es decideix si la incapacitació és total o parcial. Suposo,
exacte,
que serien aquestes dues opcions.
La incapacitat parcial és aquella persona que s'entén que per l'esfera personal es val per si mateix, és a dir, per menjar, per desplaçar-se pel carrer, per vestir-se, per la seva higiene personal, però no per el tema de l'administració dels diners. I per tant s'anomena un curador, que vendria a ser una mena d'administrador patrimonial. L'únic que fa és representar-lo en l'àmbit patrimonial. Si és una persona que no es va ni per l'esfera personal ni per l'esfera patrimonial, s'anomena un tutor. I aquest tutor el que es fa és representar-lo, aquesta persona, en tots els àmbits. ¿Vale? D'alguna manera és quan som menors d'edat, tenim els pares que ens representen i fan tot per nosaltres, pues, d'alguna manera aquesta persona torna una mica a la minoria d'edat i aquest tercer que el representa, pues, fa de tot en nom d'ell, no? Té plenes facultats per actuar en tots els àmbits.
Tant el tutor en el cas de la incapacitació total com el curador, com dèiem, en cas de la parcial, poden ser persones físiques?
Sí.
O podrien ser persones jurídiques, això,
exacte,
depèn també, entenc, de la família,
exacte,
de la decisió que es pren.
Es va fer una reforma al Codi Civil l'any 83, en la qual es contemplava una nova figura que eren les persones jurídiques, perquè fins ara solament hi havia persones físiques. Llavors existeixen tota una sèrie de fundacions que es dediquen a tutelar persones. Normalment aquestes fundacions estan especialitzades per malalties, hi ha fundacions que dediquen a tutelar persones grans amb Alzheimer o amb demències, hi ha fundacions que dediquen a tutelar persones amb malaltia mental, i en fundació sí que tutelar persones amb retard mental, no? Discapacitat intel·lectual.
I aquests tutors, curadors, que puguin ser persones físiques o jurídiques, han de rendir també unes comptes davant del jutge,
sí,
un cop a l'any?
Sí, sí, tenen que
no
presentar comptes.
No sé si
comptes.
Té gaire complicació en el cas de les fundacions.
No, és el mateix, és simplement dir, pues, a veure, aquesta persona primer has de presentar un inventari quan acceptes el càrrec, dient, pues, quin actiu té aquesta persona, si té diners al compte, si té un pis, i si té deutes, no sé, si té alguna hipoteca, si té algun crèdit, si té alguna cosa, si deu diners. Després, un cop a l'any, pues, anar a informar que aquesta persona té aquests ingressos, pues, cobra una pensió, si té un pis en lloguer, cobra aquest pis, i quines despeses, pues, si té despeses de la residència, despeses grans, l'IBI, despeses, pues, aquestes que...
Jorge, se'ns acaba el temps. Em portaves un apunt relacionat amb la renta.
Sí.
Ràpid, bueno, que ens queden 40 segons.
Vale, recordar primer que hi ha una jornada el dia 30 de maig a la Casa de Cultura sobre la protecció del patrimoni de persones amb discapacitat, que fa el notari Josep Maria Valls. I el segon és recordar les persones que anen a la casella del 07 destinat a fins socials i a l'Església. Aquest any es pot fer marcar els dos al mateix temps. No és necessari escollir un a l'altre, es poden escollir tots dos al mateix temps.
Doncs amb aquests dos últims apunts, com deia aquesta xerrada 30 de maig, n'hi va haver una ja dins del cicle de xerrades com enfocar la cura legal de les persones amb discapacitat, que va ser el dia 16, a càrrec del senyor Josep Tresserres. Ara tindrem aquesta a càrrec del senyor Josep Maria Valls. Gràcies, Jorge Raventós, per venir al programa.
Moltes gràcies.